Now I want you two to get good rest.
What if I have a bad dream?
Well, I'm sure we can handle any dream you have.
What if I dream that you sent us away into the dark and we get hurt?
Really? Som els Suplements, som a Catalunya Ràdio, passen 6 minuts de les 11 del matí. I si torno a tenir un mal son? I si la dona del coll tor, Déu-n'hi-do, em torna a aparèixer en somnis? Això és el que es pregunta la petita Nell a The Haunting of Hill House, la maledicció de la casa Hill, la darrera sèrie de Netflix estrenada aquest passat 12 d'octubre basada en la novel·la del mateix nom escrita per Shirley Jackson. Us heu despertat alguna vegada sense poder-vos moure? Us ha visitat la dona del toll cort? Del coll tort? Avui al Suplement de Catalunya Ràdio intentarem entendre per què. Jordi Borràs, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, com estem?
Com anem, Jordi?
Molt bé.
El Jordi Borràs, que és el psicòleg expert en somnis, fundador de Món de Somnis, psicòleg de capçalera del Suplement de Catalunya Ràdio. Marta Ferrer, bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
A veure, explica'm què és això de The Haunting of Hill House, que hem començat aquí molt forts i molt inquietants tot plegat. Tu l'has vist, Jordi? Bé, jo no l'he vist.
Encara no, la tinc pendent, una de tantes.
La Marta Ferrer, que és una persona que passa moltes hores davant de Netflix, sí que l'ha vist.
Sí que l'he vist.
A veure,
vist,
Marta, va.
Doncs és una sèrie de terror de Netflix, que s'ha estrenat ara, i que narra la història dels membres de la família Crane, que en el seu passat van viure en una mansió que estava una mica encantada i que tenia una mica de fantasmes i d'estranyes presències. Llavors, la sèrie parla una mica sobre com, en el futur, aquests fills de la família Crane amb el seu pare intenten resoldre una mica doncs, els traumes i els problemes que els hi ha causat la seva experiència en aquesta casa i per què van haver de sortir d'aquesta casa.
Avui, als Somnis amb el Jordi Borràs, parlem de la paràlisi del son.
Això mateix.
Primer que cal definir-ho. Què és això?
Cal definir-ho, a més, també perquè és possible que alguna persona pensi, quan parlem de paràlisi i de son, pensi en els somnis de paràlisi, que és diferent, no? És a dir, tu pots tenir l'experiència d'estar en un somni, que segur que tothom l'ha tingut en algun moment, i no poder avançar. Això de dir, estic paralitzat, no, estic bloquejat, no puc caminar, no puc arribar a lloc, i fins i tot puc estar al llit i no em puc aixecar. Això seria una experiència onírica, que li diem, és un somni, un malson en un moment donat, no? I llavors és un somni de paràlisi. Pot tenir a veure amb aquesta sensació que pots tenir en certs moments, determinats moments de la teva vida, de no poder assolir els teus objectius, de no poder arribar al lloc que tu voldries arribar, etc etc. Però és molt diferent al que estem parlant avui. La paràlisi de la son és l'experiència de despertar en el teu llit i adonar-te'n que no pots moure el teu cos.
Mal rotllo.
I a partir d'aquí poden començar a passar un seguit de coses en funció de les teves característiques, creences, etc.
Per tant, o sigui, ens despertem i no ens podem moure.
I no pots moure. No et pots moure.
Això és... O sigui, sentim que no... O sigui, jo li dono l'ordre a la cama de bellugar-se i no...
Mateix. Seria una mena de cataplexia, que li diem, no? Que és el cos està paralitzat i la consciència continua. És a dir, tu ets conscient de tu mateix, ets conscient de la teva situació i també ets conscient, malauradament, de que el teu cos està ja paralitzat i per molt que tu li estàs enviant les ordres de que es mogui, no hi ha manera.
D'acord. Per què passa això?
Doncs hi ha moltes teories, però el que és més interessant és el que des de fa un temps la ciència explica al voltant d'això. El que sabem és que en el moment en el que nosaltres estem despertant, el nostre cervell està, podríem dir, un estat híbrid, no? Estem mig somiant, mig desperts. Llavors hi ha una part del nostre cervell que està funcionant com funciona en el moment en el que estem somiant. Nosaltres quan somiem hi ha un mecanisme que és molt interessant, que és el que ens paralitza el cos. De fet, això impedeix que nosaltres recreem els somnis quan els estem tenint. És a dir, que no ens aixequem quan estem tenint un somni de vol, no sortim volant per la finestra. El nostre cos està protegit amb aquest mecanisme que ens paralitza. Però aquest mecanisme, tothom sap, no és absolutament impecable. No? Hi ha moments en els que podem tenir uns espasmes, no? Els nostres ulls, de fet, estan alliberats d'aquest mecanisme i es mouen quan nosaltres estem somiant, no? Podem donar-li alguna patadeta al company o companya de llit, és a dir, no és absolutament impecable, com dic, no? En el cas de la paràlisi de la son, el que ens passa és que aquest mecanisme continua funcionant quan nosaltres hem despertat. És a dir, nosaltres podem obrir els ulls, som conscients de nosaltres mateixos, del nostre entorn, de l'habitació, però el cos està paralitzat. Llavors, clar, això evidentment desperta tot un seguit de pors, no? L'experiència, evidentment, és...
D'entrada és preocupació, no? Vull dir...
De primeres, clar, clar.
I què hem de fer, aleshores?
Clar, sobretot perquè no sabem de què va la pel·lícula. Aquesta és la gran qüestió, no? I això ha donat peu també a que es comencés a imaginar un seguit de possibilitats que comentarem, no? I que són el que ha alimentat, podríem dir, la bèstia, podríem dir, d'aquesta experiència.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, acompanyats del Jordi Borràs, avui parlant de la paràlisi de la son, i tot i que no ho sembli, aquest és un concepte que està present al llarg de la història, Marta Ferrer, no?
Sí, exacte. De fet, hi ha proves que demostren que els psicòlegs coneixen i estudien aquest fenomen des de fa segles. I és un fenomen molt reconegut i comú a gairebé totes les cultures del món, perquè es fa una mica la idea, la majoria de les cultures tenen alguna explicació i interpretació folklòrica o tradicional d'aquest trastorn. I, per exemple, aquí a Catalunya, no? El fenomen, quan no hi havia explicació científica o quan no es coneixia tan extensament, s'explicava a través de la pesanta, que és un animal mitològic en forma d'un gos gegant que de nit entrava a les cases i es posava sobre el pit de la gent, i això els dificultava, doncs, la respiració i el moviment, que de fet són, em sembla, oi, Jordi, els símptomes que es pateixen quan pateixes paràlisi del son.
Això és. I clar, és tal com dius, no? És una experiència que dona peu, no?, a donar-li, diguéssim, mil explicacions folklòriques, culturals. Això ha fet, per exemple, a l'edat mitjana era molt, molt... A Occident es coneixia molt la figura de l'íncuba, que és aquesta figura, que aquest demoniet o aquest ésser maligne que es posava al damunt de la dona en general, perquè després hi ha la versió femenina, que seria el súcuba o la súcuba, que seria la dona que entra en les somnis o en les experiències de paràlisi dels homes. Què és el que passa aquí? L'íncuba, en l'edat mitjana, entrava en les habitacions de les dones, es posava al damunt i mantenia relacions sexuals amb elles. Què implicava això? Que d'aquesta manera es podien arribar a explicar molts embarassos no desitjats. És a dir, hi havia moltes dones que quedaven embarassades d'íncubes. Vull dir, mira què ha passat aquesta nit, escolta, que he tingut tal, i mira que em vaig quedar embarassada perquè tal, no? A més, passava també una altra cosa, és a dir, es deduïa que quan un fill era fill d'un íncuba, també, d'alguna forma, era sensible, diguéssim, a qüestions més demoníaques, al maligne, podríem dir, amb la qual cosa es podia fins i tot justificar un filicidi. És a dir, tu podies carregar-te un fill perquè si provenia d'aquí. És a dir, imagina't tu el que donava peu. De fet, hi ha una celebrity, diguéssim, que és fill d'íncuba i de prostituta, que és el Mac Merlí. Una de les llegendes que hi ha al voltant de Merlí és aquesta, que és fill d'íncuba, i això també li va otorgar tots aquests poders que tenia.
Un concepte, el de la paràlisi de la son, que també hem vist present en l'art, eh?
Exacte, perquè aquests dimoniets dels que parla ara el Jordi són plasmats al llarg de l'art, sobretot en quadres. Els artistes l'han plasmat moltes vegades en quadres. Segurament el més conegut és el malson del pintor suís J.H. Fussli, on es veu precisament, doncs, aquest monstre assegut a sobre d'una dona estirada que sembla que està patint.
I també va ser una de les causes dels capítols més foscos de la història americana.
Exacte, similar al que ara explicava el Jordi, és possible, i segurament és així, hi ha moltes teories que suggereixen que la paràlisi del son està relacionada amb els judicis a les bruixes de Salem, allà pel 1690, que recordem, durant aquests judicis a Salem, Massachusetts, als Estats Units, es va acusar de bruixeria a més de 200 persones, de les quals 19 van ser condemnades a mort, les penjaven, i la majoria eren dones. Doncs aquests suposats episodis de possessió que patien les dones acusades, que per això després les penjaven, o fins i tot els suposats atacs sobre la població, que per això les acusaven de bruixeria, podrien ser a causa d'aquest trastorn que aleshores encara no s'entenia científicament.
Clar, és que això, fixa't, el que... el que permet el desconeixement i com... És un grandíssim exemple de lo injusta que pot ser la justícia en un moment donat, sobretot si està vinculada a determinats poders, en aquest cas, per exemple, a l'Església, no? Perquè fixa't que podíem arribar a situacions delirants, és que el cas és que la podien acusar amb una dona de ser una bruixa que estava afectant la vida d'altres persones perquè una persona podia estar tenint somnis, sexuals amb ella, recurrents. És a dir, qui tenia els somnis era la persona que els tenia. Però si tenia molts i tenia la temptació d'acusar aquella persona i acusar-la de bruixeria, podia dir, escolta, jo estic tenint molts somnis en els que apareix aquesta dona. S'està ficant dins dels meus somnis, o fins i tot puc tenir l'experiència de la paràlisi de la son i m'apareix aquesta dona. I en lloc de pensar, que és una de les grans coses que podem defensar de la psicologia quan nosaltres relacionem aquestes experiències amb el somiador, no? Tant les experiències del somni com les visions de la paràlisi de la son, relacionar-les amb el somiador. D'aquesta manera evitem que podem atribuir, diguéssim, la responsabilitat a la dona i acabar acusant-la com va passar en aquestes èpoques, no? Que les portaven a la foguera.
Això que sona Tame Impala, Apocalypse Dreams, avui els somnis, la paràlisi de la son, arroba el suplement, a través de Twitter ens escriu Omitsu Isi. Diu, jo en tinc aquestes paràlisi de la son, és terrorífic, al·lucinacions hipnagògiques i hipnopòmiques.
Pòmpiques,
perdó. Endavant.
Sí, les al·lucinacions hipnagògiques es refereix a aquesta persona a la fase d'entrada en la son. Nosaltres tenim una sèrie d'imatges que moltes persones no en són conscients perquè queden dormides ben ràpid, però serien les imatges hipnagògiques les primeres que apareixen quan nosaltres ens estem quedant adormits. Són imatges inconexes, en principi no construeixen una història com en podríem pensar en un somni, i després tenim les imatges i han estat gran inspiració per artistes, em sembla que ho comentàvem en el darrer programa, de fet. I després tenim les imatges hipnopòmpiques, que serien les de sortida, és a dir, jo estic despertant i començo a tenir un seguit d'imatges, però aquestes les tinc amb els ulls tancats. Amb aquestes imatges li diem imatges hipnopòmpiques. Són, diguéssim, com els darrers coletazos, no, del somni, però la paràlisi de la son vindria donada després, quan jo obro els ulls i començo a veure aquestes mateixes imatges o unes altres, les veig a la meva habitació, que aquí canvia la pel·lícula, no?
De què depenen aquestes al·lucinacions?
Depenen d'un seguit de factors, és a dir, no sé si em preguntes el tipus d'imatges, no? El tipus d'experiència, clar. Si jo, abans parlàveu de la sèrie aquesta nova de Netflix, si aquesta sèrie a mi m'impacta, és possible que jo tingui, que aparegui en les meves al·lucinacions, com podria aparèixer amb els meus somnis, un element, un personatge que aparegui amb aquestes sèries. Per tant, hi ha un factor cultural. El Freddy Krueger pot aparèixer en algunes paràlisis de la son. Però no és el més habitual. El més habitual és que siguin, si apareixen personatges, que no sempre és el cas, poden aparèixer personatges que no reconeixem, que no són... Però sí, com dèiem, també poden formar part del
folclore. Pot tenir a veure amb la nostra psicologia pròpia o pot formar part de l'imaginari?
De l'imaginari col·lectiu, cultural, familiar, etc. No? Però també és veritat que no sempre apareixen imatges. Això també és important. Hi ha persones que tenen la paràlisi de la son, hi ha moltes diferències. Hi ha persones que tenen aquesta experiència i l'únic que senten és que estan bloquejades i això ja és prou... ja els hi produeix prou neguit, no? Però també hi ha persones que es desperten, obren els ulls i el que senten és que hi ha algú al costat del llit. No veuen qui, no senten, no poden percebre quina és la figura que tal, però saben que al costat hi ha algú. O hi ha algú que els hi parla, que això també hi ha al·lucinacions, podríem dir, o al·lucinacions, a mi no m'agrada parlar d'al·lucinacions perquè sembla que hi ha com un error, no? Percepcions, si vols, auditives, no? Hi ha alguna persona que xiuxiueja la teva oïda i tu dius tal.
Però és real o no real? Això passa de realment o t'ho imagines?
És real perquè és una experiència real. Què vol dir això? Implica que aquestes presències existeixen en l'imaginari d'aquesta persona, per tant ja tenen prou validesa. Jo crec que és importantíssim fer aquesta apreciació, aquest matís, no? Ara, altra cosa és que nosaltres els hi atribuïm una sèrie de característiques o de poder, que això també passa, és a dir, i això és el que sovint diguéssim, juga un gran paper en la paràlisi de la son, que nosaltres comencem a pensar que d'aquí no en podem sortir, que tenim visites d'aquestes persones regularment, que ens visiten els esprits, que estem en les seves mans, això ja és molt dir. Això són conclusions que traiem nosaltres després i que te n'adones quan les treballes que són equivocades. No?
Li pot passar a tothom o hi ha gent que és més propensa?
Hi ha gent que és més propensa, hi ha un seguit de... Bueno, hi ha unes condicions també que faciliten que tu tinguis una paràlisi de la son. Es pot donar puntualment, no és problemàtic, no és una cosa que diguis si els oients ens estan escoltant i han tingut aquesta experiència i no pensin que tenen un problema, perquè no és un problema, normalment es poden tenir puntualment i deixes de tenir-les i ja està, i no tornen a venir a la teva vida. És cert que si s'estan donant recurrentment és important treballar-les. Llavors hi ha diferents maneres de treballar-les. Deixa'm fer una puntualització, perquè això sí que és important. Estem parlant d'un mecanisme, aquest mecanisme de paràlisi del cos, i com diem, això no és preocupant que s'allargui una miqueta quan jo m'he despertat. Vale? Perquè normalment, a més, és una miqueta, se't pot fer etern, però normalment són pocs minuts o pocs instants i t'acabes despertant. Però sí que és veritat que hauríem de fer un apunt. Aquest mecanisme d'atonia muscular hauria de funcionar prou. Què vull dir? Que aquí parlem per excés, però hi ha persones que no els funciona per defecte, que estan somiant i actuen els seus somnis, que es mouen, que peguen cops... Això, que com dic, també és important no alarmar ningú, es pot donar i no hi ha cap problema, és un mecanisme, com dèiem, que no era impecable, però sí que és interessant que si algun oient o alguna oient té aquesta problemàtica durant molt de temps, és a dir, que els seus somnis els actua, per entendre'ns, pega cops, es mou molt i de més, és interessant que s'ho miri amb una persona especialista en la fisiologia de la son, perquè això sí que s'ha vist des de fa un temps que pot comportar un trastorn neurodegeneratiu posterior, tipus Parkinson, per exemple.
A través de Roba el Suplement, amb molts comentaris, referent a tot plegat, et diu el Carles Quintana, diu, si ets un àmbul i t'aixeques del llit, vol dir que aquest mecanisme de la paràlisi no funciona? El meu pare ho és, de sonàmbul, i ens ho ha transmès a les meves germanes i a mi. Quantes anècdotes podria explicar? Un dia podem parlar del sonàmbul. Si
podem parlar del sonàmbul i d'altres parasomnis que són...
Dedicar-hi un capítol sencer.
Sí, que són ben interessants. Sí, sí. No, i tampoc és una problemàtica que sigui realment preocupant el sonambulisme. Igual que ara mateix estàvem fent un apunt en aquest sentit, el sonambulisme no és quelcom a preocupar-se i moltes persones tenen episodis de sonambulisme en algun moment de la seva vida. Em preguntaves, perdona, per unes característiques. Jo crec que això sí que és rellevant comentar-ho, no? Com et dic, hi ha persones més propenses en un moment donat a tenir paràlisi de la son, podríem dir persones més sensibles en un moment donat, més imaginatives en un moment donat, però hi ha una característica biogràfica que crec que és important destacar-la. No és definitiva, però sí que és veritat que hi ha estudis recents que estan apuntant en una direcció. Que hi hagi una connexió entre les persones que pateixen una paràlisi de la son i que hagin patit abusos sexuals a la infantesa. Llavors, això és interessant tenir. Jo, de fet, ho tinc present quan ve una persona que ha tingut la paràlisi de son. No és una cosa que, evidentment, li poso sobre la taula en un primer moment, si la persona no me l'ha tret, però sí que és quelcom que tinc en consideració, per si de cas, perquè s'està veient una relació entre una experiència i l'altra. De la mateixa manera, es veu com hi ha persones que han patit també abusos sexuals i poden tenir experiències extracorpòries, el que li diem els viatges astrals o experiències fora del cos, amb més freqüència que persones que no han patit aquests abusos sexuals. Això, evidentment, són estudis que s'han d'acabar de conduir, s'han d'agafar una mostra més àmplia també per anar veient quina relació realment hi ha entre amb dues coses, no? Però s'ha començat a veure.
Llavors,
es pot tractar? És interessant tenir-ho present. Es pot tractar i, de fet, hi ha moltes persones que tenen alguna experiència de paràlisi de la son només el fet de saber que el que ens està passant és, com et deia, que és aquest estat híbrid, que estem mig dormint, mig desperts, i que no passa res, que això uns minuts després ens acabem de despertar, és simplement que el nostre cervell somiador deixi d'estar paralitzant el cos, i ja està. Això és el que la majoria de les persones experimenten. Llavors, simplement saber això i dir, m'espero una miqueta, no m'està passant res, això que estic veient és conseqüència d'estar somiant. És que és important, clar, jo obro els ulls, el meu cos estic veient la meva habitació, el meu cos està... el puc veure, però allò que estic veient, allò que estic sentint, també té a veure amb el meu inconscient, té a veure amb les meves imatges oníriques. Llavors, només el fet de saber que no tinc per què preocupar-me perquè estic mig somiant, puc acabar despertant-me i no passa res. Hi ha una pauta que ajuda força, que seria la de concentrar-te en la respiració. Per exemple, respirar profundament, a part d'adonar-te'n que tens el control d'alguna part del teu cos, que això ja és interessant i dona una certa seguretat, aquesta sobredosi, diguéssim, o aquesta dosi extra d'oxigen sembla que ajuda a despertar el cos, no? Llavors, el despertar és més ràpid. Però hi ha una altra manera de tractar-ho que a mi em sembla molt més interessant. De la mateixa manera que et dic que això és un estat híbrid, que estem mig somiant, mig desperts, podem entendre que en lloc de voler despertar, podem voler somiar. És a dir, podríem tenir molta facilitat, precisament, per continuar somiant amb consciència. És a dir, per mi la paràlisi de la son és una gran plataforma per al somni lúcid. Una gran plataforma. Llavors, jo, sempre que he tractat amb alguna persona amb paràlisi de la son...
Aprofita-ho per...
M'he plantejat la possibilitat aquesta dia. Escolta, en lloc de voler sortir-te'n d'aquí, aprofitem. Estàs en un punt en el que és molt més fàcil entrar conscientment dins del somni. Simplement, tanca els ulls, comença a visualitzar una cosa que vulguis imaginar-te i entra conscientment dins d'aquest espai oníric i acabaràs tenint l'experiència de somni lúcid. Per tant, en aquest sentit, és un regal.
Molta gent que li afecta, eh? L'Astrid diu, no he tingut mai al·lucinacions per sort, però allò de despertar-se i no poder-se moure, sí. Són comentaris que no m'ha passat mai per sort, però en l'art els dibuixets aquests de dimoniats hi surten molt sovint i mai ho havia relacionat, super heavy, la Gina Drieguez, que ens escriu a través de Roba el Suplement. Jordi Borràs, ho hem de deixar aquí. Et sembla que pel proper capítol ho dediquem al sonambulisme?
I tant.
O què?
I tant.
Doncs va, 93207474, 93207474, de seguida la Sònia Olofeu. Dubtes per quan preparem un nou capítol relacionat amb sonambulisme amb el Jordi Borràs. Amb dubtes també ens podeu escriure suplement@catradio.cat o @elsuplement. Borràs, ens veiem d'aquí 15 dies.
Fantàstic.
Marta Ferrer, fins ara.
Fins ara.